encara que sigui dilluns i un quart d'onze del matí, hem pensat que... un dels fragments de la suite dels planetes de Gustav Holst ens serviria per il·lustrar-nos una mica en el darrer llibre de David Jou, Déu, Cosmos, Caos. Segurament la millor forma d'introduir aquesta entrevista seria amb un paràgraf de la pàgina número 12 del llibre. Diu David Jou: la meva activitat ha tingut tres pols, la poesia, la ciència i la religió. Tres formes d'explorar, interpretar i viure la realitat i de les quals m'han atret també les fronteres mútues. Aquest llibre n'és una mostra que espero que pugui resultar útil a algú i se situa en la línia de reflexió del volum anterior dels meus assaigs, El laberint del temps, La simfonia de la matèria, que també constitueix una exploració d'algunes fronteres i contactes entre ciència i humanitats. En una declaració d'intencions, ja en les primeres pàgines del llibre, l'autor diu: no he buscat en la ciència justificacions a la fe, que sento viva i immediata. Ara bé, la ciència és una activitat tan bella, tan atractiva, tan fructífera, tan útil, tan influent en la forma de vida i la cultura moderna, que no la voldria sentir oposada a la fe. Dibuixa una imatge fascinant del món, ens omple de sorpreses, estimula el pensament i la imaginació, enriqueix les capacitats d'acció. La fe m'ha proporcionat, diu David Jou, una felicitat considerable i m'ha resultat un estímul per buscar formes poètiques que reflecteixin les inquietuds espirituals del nostre temps, tot escoltant els dubtes, les vacil·lacions, les reserves, els desdenys de tants dels nostres contemporanis sobre la religió en general i el cristianisme en particular. I això és només el pròleg. David Jou, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquest llibre es pregunta moltes coses i no pontifica sobre gairebé res, eh?
Efectivament. És un llibre nascut d'una doble vivència, de la vivència d'una persona que ha estimat la ciència, que ha viscut la fe i que ha intentat expressar tot això en poesia, com comentàveu abans en aquell fragment del pròleg, de manera que és un llibre fet més de preguntes que de certeses.
El que passa és que, com també assenyaleu en el llibre, vivim en un món on gairebé necessitem la certesa i la garantia de tot allò que ens envolta i de tot allò que ens podem preguntar, no?
Efectivament, però clar, quan ets investigador sempre vius en la incertesa, perquè el teu àmbit espiritual, el teu àmbit de treball és el de la incertesa, el de no saber quina resposta hi ha al darrere d'allò que t'estàs preguntant. I quan vius en poesia també vius en la incertesa, al darrere d'una frase que t'ha vingut al cap no saps com, d'un vers que t'ha vingut no saps exactament què seguiràs, de manera que estic acostumat a viure en la incertesa i feliç de viure en la incertesa. Aquesta, una incertesa fructífera.
Doncs segurament es podria començar per aquí. Com viu un home en la incertesa enmig d'una societat en què la incertesa no és ni políticament correcta ni gairebé correcta en la majoria d'àmbits de la vida?
Doncs hi viu molt feliç, francament. I viu molt feliç perquè la incertesa, aquest grau d'incertesa, el fa més obert a les preguntes, el fa més obert a la realitat, el fa més obert als petits matisos que puguin venir de la inspiració, i llavors aprofito aquestes incerteses per investigar en física o per escriure poesia. I llavors a vegades et sorprèn precisament que hi ha gent que pensa, per exemple, que la ciència moderna ja ha explicat l'origen de l'univers, per exemple, posem. I llavors, quan estàs acostumat a llegir articles i llibres sobre cosmologia, veus la quantitat d'especulacions que hi ha allò, com veus que és un món en marxa però sense respostes definitives científiques, clar, et sorprèn veure que vist des de fora et pugui fer la impressió que realment la ciència ha de dir l'última paraula, quan la mateixa ciència diu que el 95% del contingut de l'univers és desconegut, que el 5% és la matèria que coneixem, un 20% més és matèria fosca i l'altre 75% energia fosca que no coneixem, de manera clar que fins i tot la ciència actual et diu que el 95% del contingut del cosmos ens és desconegut.
Doncs podem començar gairebé per aquí, i les casualitats de la vida ens han posat avui a la contraportada de La Vanguardia una entrevista amb el senyor Daniel Dennett.
Ah, efectivament.
I la ressenya d'aquesta entrevista que fa Lluís Amiguet, que és molt interessant, diu: el misteri no és allò del que no en sabem la resposta, sinó allò del que no en sabem ni les preguntes. Coincidiu?
Bé, parcialment hi ha una sèrie de preguntes, de totes maneres, que sí que sabem, i llavors la pregunta, doncs, de què passarà quan ens morim és una pregunta que sabem formular i que no i que és misteriosa. La pregunta de si què és Déu, com és Déu, com actua sobre el món, existeix Déu, són preguntes que han durat segles i segles i són misterioses, de manera clar que és veritat que el misteri ja té elements en què, de què no sabem ni les preguntes, però també és veritat que hi ha una tradició llarguíssima de preguntes que segueixen sent misterioses.
El científic necessita trobar respostes per explicar o justificar allò que creu?
Bueno, el científic, diem-ne, ell, el científic té unes intuïcions i llavors doncs li interessa justificar aquestes intuïcions i pot funcionar o no pot funcionar les intuïcions. És a dir, el científic, com tota la gent, creu en la racionalitat de la naturalesa, creu en la possibilitat del cervell humà de comprendre aquesta racionalitat, i llavors, però, aquesta fe, clar, no hi pot trobar pròpiament resposta, perquè també la ciència, en els seus elements més bàsics, de filosofia de la ciència, també té un element de misteri.
Us ho pregunto perquè el llibre deixa, entre moltes altres preguntes i reflexions interessants, una anècdota relacionada amb Einstein que ens ha cridat molt l'atenció i que ens sembla que als oients els agradarà. Dieu en les pàgines del llibre que Einstein va confessar en el seu dia que va deixar de creure quan a la classe de religió li van dir que el món s'havia creat en 6 dies i a la de ciències li deien que s'havia creat en milions d'anys, no?
Sí, efectivament. I llavors jo també deia que és paradoxal que precisament la persona que més ha contribuït a la relativitat del temps, aquesta cosa que la mateixa Bíblia ja considera relativa, perquè hi ha fragments que diu pel Senyor mil anys són un dia, etc., que s'ho prengués tan a la valenta, però no ho sé, dir això, les experiències de cadascú i com les assimila, hi devia haver altres elements i potser va dir això en certa manera, doncs, com una simplificació, no ho sé, la realitat que devia passar, però ella la seva autobiografia ho diu.
En qualsevol cas, la frase ens va molt bé, perquè David Jou es defineix com un creient, i el científic que creu es passa també, no diré que bona part de la seva vida, perquè entenem que aquest ja és un debat superat, però a vegades amb una certa necessitat de justificar allò que creu des d'un punt de vista més o menys científic, o no?
No, jo sóc més donat a viure que no pas a justificar racionalment cadascuna de les coses, és a dir, la part de coses, de comportaments de la naturalesa que podem justificar a partir d'unes lleis conegudes és una part relativament petita, perquè els fenòmens són molt complexos en general, de manera que intervenen moltes causes, i llavors, més aviat, el que m'agrada de la ciència és viure tota aquesta excitació intel·lectual que té, anar trobant petites justificacions, però sense sabent que hi haurà moltes coses que no sabré justificar i que moriré sense saber justificar, perquè encara la física no està prou avançada, o la biologia no està prou avançada. Newton va morir sense haver pogut justificar moltes coses, per exemple, que van ser justificades 200 anys després. Clar, llavors això no em fa patir, no justificar coses no em fa patir, perquè sé que Newton, sé que Einstein va morir-se sense haver pogut justificar moltes coses, perquè la ciència del seu temps encara no ho permetia, de manera clar que no, aquest és una cosa que no em fa patir gaire.
O sigui que això us permet, per exemple, doncs, reflexionar sobre que si la ciència no demostra ni nega l'existència de Déu.
Efectivament, és una qüestió de mètode, de dir, la ciència és una activitat que es basa en l'observació, en l'experimentació, en el càlcul, en la sistematització. Llavors hi ha una sèrie de coses que no, en experiències que siguin repetibles, reproductibles, i llavors hi ha una cosa, Déu supera tot aquest tipus de sistema, desborda aquest sistema i llavors clar, no forma part d'això, llavors clar, si no forma part d'això ni l'afirma ni el nega.
O sigui que ens equivocaríem si creiem que no existeix tot allò que no es pot comprovar?
Efectivament, clar, hi ha moltes coses, a veure, fins l'any 1998 ningú no deia que el 70% de l'univers pogués estar compost d'una energia fosca que feia que l'univers s'accelerés. Això, bueno, Einstein havia tingut una intuïció prèvia d'una constant cosmològica, però no sabia ni quina importància relativa podia tenir ni res, i durant molt temps es va desestimar. Llavors, clar, aquell qui digui no, no, jo sé que això no existeix, doncs científicament potser val més que no ho digui, perquè científicament vas trobant l'existència de realitats, de coses curiosíssimes que mai no havies imaginat, que desafien completament l'imaginació, les estrelles de neutrons, els forats negres, coses que desbordaven l'imaginació i que de cop i volta la física t'enfronten allò.
En canvi, vivim en una societat en què veritablement tenim els científics dalt de tot, de la referència d'allò que és cert i del que no és cert, no?
Sí, curiosament, perquè és una, potser és una societat que s'ha interessat poc en la ciència, llavors ha delegat la seva, diem-ne, aquesta actitud de preguntes, la delegada en unes poques persones, i aquelles persones els hi ha atribuït una autoritat desmesurada. Jo crec que en una societat que compartís més la curiositat autèntica de la ciència, aquestes coses serien molt més discutides i molt més viscudes.
De tota manera, ens posem molt, molt en la vida real i agafem, bé, alguns dels passatges, i així ho fa David Jou en el seu llibre, agafa la Bíblia, que és el llibre més llegit de tots aquests llibres que es puguin llegir, i assenyala que està ple de contradiccions científiques, o que els científics s'han encarregat doncs, de posar-les sobre la taula. Esclar, un dilluns 28 d'abril, en David Jou dirà, el món es va crear en 6 dies?
No. Jo no, el que passa que de totes maneres, és a dir, per què diem que s'ha creat en 6 dies? Bueno, en realitat en 7, perquè tenia molta importància,
sí.
7è dia de repòs era molt important per la persona que va escriure el Gènesis. I bé, això ho deia pel simple fet que en aquella època doncs es coneixien doncs 7 planetes, és a dir, i llavors organitzaven, bueno, comptant el Sol i la Lluna, comptant la Lluna com a planeta en aquella època, i llavors organitzaven la setmana, el temps humà, en funció d'aquesta indicació còsmica, d'aquests cossos celestes especials. Llavors, el que va voler fer l'escriptor del Gènesi va ser assimilar el temps humà amb el temps còsmic, el temps humà amb el temps diví, i per això ho va fer, ell va dir, en 6 dies més el dia de repòs. Si en aquell moment s'haguessin descobert, només s'haguessin conegut 4 planetes o 5 planetes, llavors a setmana, en lloc de tenir 7 dies, hauria tingut 5 dies, i llavors hauria organitzat tot en 5 dies. És a dir, la intenció dels 6 dies és dir que el temps còsmic i el temps humà tenen alguna cosa en comú, alguna cosa que permet que l'humà parli amb el cosmos, simplement. I la resta, doncs, és pura anècdota, és estratègia narrativa.
D'acord. O sigui que això d'agafar-se la Bíblia al peu de la lletra s'ha d'anar un pèl en compte.
Sempre se tinga, sí, efectivament, s'ha de tenir en compte. És a dir, només la narració del Gènesi, n'hi ha dues de narracions del Gènesi a la mateixa Bíblia. Llavors, quan mires els dos primers, el primer capítol del Gènesi et diu la narració de 6 dies, i el segon capítol del Gènesi et dona una narració diferent. En la narració del primer dia, l'home i la dona són creats conjuntament després de la creació de tots els animals. En la mateixa Bíblia, el segon capítol, primer és creat l'home, després els animals i després la dona. Clar, és a dir, no pots prendre't el peu de la lletra, evidentment, perquè són conjunts de narracions que es van fent, buscant un significat a l'existència, que es van sobreposant l'un a l'altre. I llavors a mi em sorprèn doncs, que hi hagi lectures molt, molt literals de la Bíblia, encara que poden tenir, diem-ne, alguns atractius que van tenir pels cabalistes.
En canvi, per tots aquells que hagin escoltat Al Gore, doncs segurament hi poden afegir que aquesta reflexió que a partir de la Gènesi també proposa David Jou. Diem reflexions allò, a l'atzar, a la pàgina 102 del llibre, diu, en el Gènesi hi ha l'encàrrec de créixer i multiplicar-nos i dominar la Terra. I David Jou us formula una pregunta d'aquestes molt lapidària en la seva també intenció. Fins a quin punt no hem complert ja amb escreix aquell encàrrec i la Terra no para de multiplicar-se i, òbviament, d'esgotar els seus propis recursos naturals a través de la mà de l'home? Aquesta és una, no sé si diu, una hipòtesi de futur veritablement difícil, no?
Sí, bueno, ja veiem també el preu dels aliments com va augmentant. I efectivament, clar, llavors, evidentment, que creixeu i multipliqueu-vos, en el moment en què la Terra era immensa respecte dels humans, doncs, i a més era una qüestió essencial per la supervivència, gairebé diria, de l'espècie, doncs era el més normal. Clar, després, a mesura que aquesta creació, aquesta se't va fent petita, llavors, doncs, hi ha altres coses, diguem-ne, que van limitant, és a dir, que dius, bueno, amb això ja hem complert, ara doncs cap on hem d'anar? També perquè diu la Bíblia que ens estimem i llavors d'això no n'hem fet tant de cas.
D'acord, perquè la Bíblia és un text atemporal.
temporal
o intemporal?
La Bíblia és temporal, però com tots els missatges està escrit en un temps i dintre d'una cultura determinada, però clar, ens parla de coses eternes, com, però això no passa només amb la Bíblia, també passa amb els clàssics grecs i llatins, qui els hagi llegit, són textos inserits en una temporalitat, però que et parlen de preocupacions de neguits humans que excedeixen, transcendeixen la pura temporalitat. El que passa que la Bíblia, a més de transcendir la temporalitat d'un temps, d'una època, transcendeix la temporalitat humana, trenca els límits humans i es pregunta doncs, fins a Déu, més enllà del que ho feien els clàssics grecs i llatins.
En el llibre poseu en evidència també quelcom que segurament conciliarà molts dels que ens estiguin escoltant. Diu David Jou que la societat s'ha acostumat a no pensar en la mort i fins i tot a defugir del dolor, de les contrarietats i de les molèsties, molt sovint també relacionant amb els avenços científics que han permès, sens dubte, que moltes de les molèsties relacionades amb el dolor o fins i tot aquesta esperança de vida o de joventut eterna ens ho han ficat sobre la taula com un, no sé si com un problema ètic o no, això.
Sí, no sé, jo penso en la mort, la tinc present, ben present, i llavors i crec que tenir-la present ajuda a arrodonir la realitat de l'existència i llavors ajuda a triar millor les coses, a procurar no preocupar-te excessivament per un tipus de faleres que vistes en una dimensió de mortalitat, de temporalitat limitada, no tenen tanta importància, i a deixar de costar coses que no haurien tingut més que ara la teva plenitud. Jo crec que pensar en la mort ajuda a pensar en la pròpia plenitud, en lloc de ser una negació, és una invitació a pensar en aquesta, a fer més plena la pròpia vida. I això ho diu la religió, però això també ho deien els materialistes antics. Quan es llegeix Epicur, es llegeix Lucreci, també tenen aquesta idea. Són gent amb una idea clara de la limitació de la vida, una idea clara de la mort, però en lloc de dir visquem desenfrenadament com per oblidar la mort, la tenen molt present i a cada moment seleccionen allò millor que pugui presentar la vida.
En canvi, el mite de l'eterna joventut és tan vell com la història de la humanitat, no?
Efectivament. I què més voldríem tots plegats? És a dir, què més voldríem que arribar, diguem-ne, fins al moment de la mort en bona salut o fins a no morir mai? Clar, això són anhels que, mira, de moment no se pot realitzar ni es podran realitzar. És a dir, un cop coneixes els processos d'envelliment, el gran enemic d'un cos és tu mateix, el màxim enemic del teu cos és el teu mateix cos. Perquè des del fons de tots els gens, des del fons de totes les molècules, de les cèl·lules, dels teixits, dels òrgans, diem-ne tot, a partir d'un cert moment comença a conspirar contra tu. I llavors, clar, i això es poden fer petits pedaços que poden prolongar la vida, poden prolongar la qualitat de la vida, però la mortalitat a mi em sembla que és un factor humà, que forma part constitutivament del fenomen humà.
La ciència està avançant en la capacitat d'allargar-nos la vida?
Sí, està allargant i també intenta pal·liar els problemes de l'envelliment, també intenta pal·liar-ho. I en algunes ocasions doncs van trobant alguns efectes, per exemple, dels radicals lliures, els efectes d'alguns tipus de molècules que es van creuant entre elles i es van enllaçant entre elles i llavors es van enrigidint en lloc de ser flexibles. Llavors hi ha petites coses que es poden anar millorant i està molt bé que la medicina ho faci, que tingui aquesta ambició. El que passa, clar, que d'aquesta ambició llavors fer creure la gent que gairebé en la seva mateixa generació doncs ja tindrà una joventut perpètua i tot això, doncs jo crec que seria molt més sensat combinar això, que és una ambició molt noble, també amb una ambició també més espiritual i llavors més harmònicament pretendre una plenitud corporal i espiritual.
Que teniu una certa sensació, com diuen molts també, que en el futur les malalties seran les malalties de l'ànima?
Bueno, ja ho són ara.
Ja ho són ara.
Ja ho són ara i des de fa temps. Jo crec que molta gent, fins i tot, podrien tenir una vida molt més feliç en aquest moment amb una cura més gran de l'ànima, més atenció a les coses de l'ànima. Ara, doncs, es viu dispers, es viu completament dispers, pensant en la pressa, en l'agitació, en coses d'aquestes que no et deixen amb munts de pel·lícules, amb munts de llibres, amb una oferta, amb una quantitat d'informació enorme, i l'individu, si no sap protegir una mica, si no té un món interior prou ric, llavors tot això acaba sepultant-lo en una mena de tsunami que en fa d'ell una víctima, jo crec.
Que va acabar més ràpid els avenços científics i la investigació científica que no la nostra capacitat per assumir els dilemes ètics o de creixement?
Sí, va més ràpid. Va més ràpid i potser no caldria anar tan ràpid, a dir, per millorar l'estat del món només cal més justícia que no pas ciència, amb la ciència que ja tenim, clar que cal ciència, i més ciència pot fer molt bé, però amb la ciència que tenim, només en la que tenim, sense ni un mil·límetre més de ciència, el món podria ser molt millor, però no de la ciència, sinó per coses d'humanitat.
És interessant que un científic digui que podem anar una mica més a poc i no passarà res, que potser millorarem en altres coses.
Podria ser, perfectament. Jo n'estic convençut. Ara, també és veritat que el món de l'economia, llavors aquí ja no és ni la ciència ni l'humanisme, és el món de l'economia, que llavors imposa una competitivitat els uns als altres, que llavors, clar, si no compleixes el teu nivell d'expectatives, doncs econòmicament pot anar malament. És el que està passant ara en aquest país, és dir, amb la falta d'enginyers, per exemple, o falta de vocacions científiques. Si aquest país es dedica 100% al turisme, doncs serà molt vulnerable, molt vulnerable, i llavors poder crear empreses de punta, mantenir empreses de punta, cal una vocació d'enginyeria, de rigor, i això no estem a l'escala que ens faria falta per ser protagonistes o tenir un paper digne en l'economia dels propers 15 o 20 anys. No em preocupa.
Com que apel·leu a aquesta, diguem-ne, necessitat de disminuir una mica la velocitat de creuer que portem, això hauria d'inserir-se també en l'àmbit de la investigació genètica?
No, bueno, és que no, jo en l'àmbit aniria fent la investigació, una cosa és la investigació, i la investigació, clar, mai no saps, tu no pots regular el ritme de la investigació, però la investigació és enfrontar-se amb el desconegut.
Ni el que pots trobar d'avui per demà, no?
Sí, i llavors això no ho saps, és a dir, potser la investigació es podria anar seguint aquest ritme, i llavors el que caldria, doncs, seria amb totes les troballes que es vagin fent, doncs, veure en quin ritme es van aplicant. Ara, per exemple, es parla molt de la investigació en cèl·lules mare, que és molt interessant, però clar, sembla com si podent regular les cèl·lules mare ja estigués tot solucionat, però una cèl·lula mare, quan la posa en un determinat teixit, començarà a donar cèl·lules d'aquell tipus, d'aquell teixit, molt bé, però a quin ritme? Perquè clar, si ho fa en un ritme que no estigui regulat per les altres cèl·lules, no s'aturi, llavors pot produir un càncer. Llavors, clar, a vegades tenim una visió molt simplificada, i a tot això, fins al dia que es pugui aplicar a la pràctica, sí que cal molta recerca. Llavors jo crec que la recerca bàsica sí que hauria d'anar avançant, i potser la societat podria anar més lentament en la cosa tecnològica. No ho sé, la veritat és que és difícil de dir en quins ritmes s'hauria de treballar, perquè hi ha tota l'economia, la competitivitat mundial i altres factors.
Perquè clar, ens tornem a posar a peu de carrer, i la Bíblia diu alguna cosa que pugui servir per reflexionar a l'entorn de la investigació genètica, perquè en el llibre també hi dedica un apartat de Bitjou a aquesta qüestió?
Sí. No, perquè la Bíblia no crec que s'ho imagini gaire, això de la investigació genètica, però jo crec que en el fet, diu coses importants, o la sensació és important, que en el fons el fonament de tot no ets tu, sinó que és Déu, i si no li volen dir Déu, poden dir una cosa més gran que nosaltres, jo en dic Déu. I llavors, a vegades un es creu propietari de les lleis de la vida, perquè ha descobert les lleis de la vida i les ha començat a manipular, i llavors una mateixa cosa es pot fer amb un respecte cap a una transcendència més enllà dels humans, o creient que tot ha d'estar al servei dels humans, és a dir, aquell treballeu i multipliqueu-vos, aquell, perdona, llavors com si l'home hi exploteu la terra, doncs aquesta sensació d'explotació de la terra la seguim tenint en l'àmbit d'un tipus de recerca científica que es creu ser l'amo de la terra.
Perquè fins i tot en algun moment del llibre, com dèiem, el llibre no afirma res, però sí que reflexiona l'entorn de, en algun moment o altre de la vida d'algú, es pensa en quelcom que va més enllà del que tenim, és a dir, es digui Déu, es digui algú que hi ha, o un s'encomana en determinats moments, i segurament això aplega tant aquells que creuen com aquells que no creuen tant, no?
Sí, però jo, al ser poeta, som molt sensible a la paraula, i la paraula és un instrument de transcendència, i llavors tots nosaltres som màquines de transcendència a través de la paraula. La paraula fa que em transcendeixi de jo cap a un altre, del jo d'ara, el jo del futur i el jo del passat, que faci projectes que es poden verbalitzar i que sense la imaginació verbalitzadora ni tan sols serien concebibles. Llavors som una màquina de transcendència, transcendència en el sentit de coses que ens superen, que van més enllà de nosaltres, que desborden els límits de l'espai i del temps. Llavors a mi se'm fa difícil, doncs, la negació, diem-ne, de la transcendència, perquè allò més constitutiu nostre, que és la paraula i la reflexió, crec que tenen uns elements clarament de transcendència.
Per això en el llibre defenseu que ciència i religió es complementen, més que no...
Efectivament, són... Jo diria que exploren una mateixa realitat de fons, el que passa que aquesta realitat l'exploren des de punts de vista diferents, amb instruments diferents i amb objectius diferents. Llavors jo no vull minimitzar les diferències de mètode entre l'un i l'altre ni les diferències d'objectius entre l'un i l'altre, però crec que sí, en el meu cas m'ha fet molt feliç la ciència, m'ha fet molt feliç la religió i m'hi segueixen fent i per molts anys pugui ser així.
Mm-hmm. 10 i 40 minuts, dues coses per acabar. Una, que el llibre també aborda d'una forma molt interessant, què és la Terra i què som nosaltres dins l'univers?
Efectivament, una cosa que a mi em sorprèn de la cosmologia moderna, que trobo molt atractiva, és que a primera vista la Terra sembla una cosa que no tingui cap importància en l'univers i que nosaltres no tinguem cap importància en l'univers, perquè l'univers és tan gran, és tan immens, que pensaria que és supèrbia realment que es pugui pensar que aquest univers va ser creat perquè nosaltres, i potser altres éssers en altres planetes, no ho diria, existíssim. Però la cosmologia moderna et diu, d'una banda, que els àtoms nostres s'han format en les estrelles, d'altra banda, que la vida complexa ha anat apareixent lentament per evolució, i tercera, que l'univers s'ha estat expandint. Llavors, clar, el temps que s'ha necessitat perquè es formessin una generació d'estrelles, on es formessin els nostres àtoms, que explotessin la primera generació d'estrelles, que es formessin els planetes i la segona generació d'estrelles, que comencés l'evolució de vida, i mentrestant l'univers va creixent a una velocitat enorme, llavors, clar, fa que com a mínim haguem d'existir en un univers d'uns 10.000, 11.000 milions d'anys en llum de radi. Llavors, clar, efectivament, aquesta immensitat de l'univers és una condició imprescindible per la nostra existència, de manera que bé, és perfectament concebible, doncs, la possibilitat, la compatibilitat d'un univers immens en què nosaltres en l'espai som molt poc, amb un univers que hagués estat fet creat per l'existència de vida intel·ligent que conegués Déu. En principi és concebible.
O sigui que aquella frase tan popular de les àvies als avis que diu que no som res?
No som res en comparació amb Déu, però quan mires l'univers, quan coneixes les condicions d'existència de vida, llavors, doncs, pot ser que no siguem res. El que passa que aquest, el fet que no siguem res, no t'ho diu pròpiament l'extensió, la immensitat de l'univers. I al cap i a la fi, per la descripció de l'univers, és més complex un cervell humà que no pas el conjunt de galàxies de l'univers. En el fons, el conjunt de galàxies que coneixem és de l'ordre de 100.000 milions i és aproximadament el nombre de neurones que nosaltres coneixem, però totes elles interaccionen amb una sola llei, que és la llei de la gravitació, i les neurones interaccionen de maneres molt més complexes. Llavors, clar, si agafem l'extensió, no som res. Si agafem la complexitat, doncs som comparables a un univers.
I si algun dia d'aquí 10, 20, 30, 40, 50, un segle, dos o tres, es troba vida en algun altre lloc, no serem res, però ens acompanyarà algú, també.
Efectivament, i hi ha una paràbola a l'Evangeli en què llavors hi ha diversos segadors que són cridats a la feina i que l'últim se li dona el mateix, l'últim que ha treballat només una hora se li dona el mateix que ha cobrat el primer, i llavors aquell exigeix, doncs el primer exigeix com és que li dones igual a ell. Bé, no podem exigir, som, ja és molt el fet de ser, i no crec que haguem d'exigir que nosaltres siguem els únics.
Per què creieu?
Per què crec?
Sí.
Bé, hi ha diferents elements. Un element primer, clar, hi forma la formació que ha rebut, que porta una sèrie de preguntes, però després aquesta formació que ha rebut, clar, sense una corroboració pròpia teva al llarg dels anys, doncs no tindria cap mena d'autoritat. I llavors jo crec, perquè fa l'efecte, ha estat una experiència meva molt fonda al llarg de tota la vida, i aquest creure, diem-ne, en el fons és minimitzar aquelles coses que et són essencials. És a dir, per mi creure en Déu no és creure en moltes coses, és el contrari, és minimitzar allò que creus, allò que has d'acceptar sense saber per què has d'acceptar. Llavors, per mi, afegir Déu no és afegir una hipòtesi més al món, sinó concentrar totes les hipòtesis en una, simplificar el món, portar-lo a la seva essència més elegant, i en què cal fer menys credulitat. Llavors podríem dir que crec per poder ser menys crèdul.
Mm-hmm. O sigui que us queden 3, 4, 5, 6 o 7 coses fonamentals per anar vivint, per dir-ho així.
Efectivament. I si només fos una, doncs millor.
Millor.
És a dir, a mi amb Déu i la mort, que diu l'Evangeli, estima Déu sobre totes les coses i els altres com a tu mateix, amb això ja en tindria prou, llavors això seria esplèndid. Mm. Ara, el món et demana més, t'exigeix més, i llavors, clar, poses tota una sèrie d'aficions, altres coses, però realment amb Déu i l'amor hauríem de poder estar satisfets. I en moltes ocasions hi estic satisfet així.
En què esteu treballant ara?
Ara, en aquest moment concret, estava treballant un article sobre turbulència quàntica en superfluïts.
En reconeixereu que això de passa, diguem-ne, el coneixement de molts, molt probablement,
Més aviat, inclou, sí.
Més aviat sí.
Vol molta disciplina, molts anys de disciplina per entendre aquestes coses, efectivament. Però també vol molts anys de disciplina saber fer un bon moble, i vol molts anys de disciplina conèixer totes les plantes d'un jardí i saber com les has de tractar per totes les plagues. De manera que és un coneixement bonic, però en el món hi ha molts coneixements bonics.
És una bona forma de definir allò que un sap i de no posar-se pel damunt de ningú, segurament.
Sí, efectivament.
Perquè em sembla que
seria injust fer-ho. Seria injust fer-ho perquè, bueno, ens podem ajudar els uns als altres molt, i llavors si dones una importància exagerada a aquella cosa propera a tu, doncs estàs minimitzant innecessàriament coses que tard o d'hora et seran útils, favorables i belles.
2 minuts passen de 3:15, 10, Cosmos Caos, el darrer treball de David Jou, Horitzons del diàleg entre ciència i religió, pels que tinguin ganes, sobretot, de pensar i de reflexionar a partir de totes les reflexions que també es fa el propi autor, el poeta, científic i creient que escriu aquest llibre. David Jou, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès i per haver llegit tan profundament el llibre.
Fins la propera, gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.